justament ara estàvem parlant de tot el col·lectiu dels metges, de les infermeres, i hi ha l'altre col·lectiu, com deia la Neus, ho recordava, que són els MIR, que són metges interns residents que han començat aquests 3 dies de vaga, reclamen millores de les seves condicions, perquè ens entenguem, i tu m'has fet la idea, els residents són persones que ja són metges, tenen la carrera, però encara no són personal fix d'un centre hospitalari perquè s'estan formant en la seva especialitat. Quan els MIR ja tenen el títol, han d'estar 4 o 5 anys sota tutela de metges de plantilla, de metges adjunts, abans de poder exercir sols. Perquè us situeu, una persona MIR ha fet els 6 anys de la carrera, ha superat l'examen per poder especialitzar-se, que suposa un any més com a mínim d'estudiar. Per tant, un metge MIR comença la seva residència com a mínim amb 25 anys. En tenim una d'elles en antena, Ainhoa Martínez, resident de segon any de Medicina Familiar i Comunitària de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
No sé si et sonen familiars totes aquestes problemàtiques que estàvem explicant ara, de contractes amunt i avall...
Sí, la veritat que sí, m'és molt proper ara mateix, la veritat. Sí.
Quina és la teva situació, podríem dir la teva, o la dels teus companys residents, en un dia a dia normal, en una setmana normal? Com us plantegeu, o quin és el teu horari, les teves feines, les sobrecàrregues que heu de patir?
Sí, bueno, nosaltres una mica el problema en el que estem ara és sobretot en generar unes condicions una mica precàries en diferents aspectes del nostre dia a dia. O sigui, nosaltres un dia normal seria entrar a les 8 del matí, fem la nostra rotació, que li diem, perquè anem per diferents serveis segons l'especialitat que estem fent. I sortim a les 5 de la tarda. Però el problema amb això és que el nostre horari és de 8 a 5, però el número d'hores que tenim en el nostre contracte és de 37 i mitja. Llavors, clar, o sigui, el problema és que estem fent cada dia una hora i mitja sense cobrar-la, per exemple.
Per un sou al final de mes, que aproximadament quan seria?
Clar, o sigui, nosaltres, el nostre sou base sense guàrdies no arriba als 1.000 euros. O sigui, nosaltres fent aquest horari i aquestes hores setmanals...
1.000 euros bruts.
No arriba als 1.000 euros, exacte, sí. O sigui, més o menys, perquè et facis una idea, el nostre sou base, comptant amb les guàrdies que fem i les hores setmanals que fem, al final el nostre sou base és entre 7 i 10 euros l'hora, més o menys.
I en context de pandèmia, vosaltres al mes de març, tu t'estàs especialitzant en medicina familiar o comunitària, però hi ha altres companys que també són d'altres especialitats i en l'època dura de la pandèmia, diguéssim que us van posar tots en primera línia.
Sí, la veritat que sí, o sigui, vam formar part de pools de guàrdies, que nosaltres en diem, eren grups que s'encarregaven de fer horaris de 12 hores laborals, i que sobretot a nivell d'urgències, però també van haver molts companys que estaven a UCI, o sigui, tots nosaltres, que se suposa que estem en un període de formació, doncs vam assumir potser unes funcions que en aquell moment segurament no ens tocava.
Clar, això, perquè ens entenguem, aquí a la ràdio o a qualsevol altra feina, si ve un estudiant en pràctiques, diguéssim que no el pot suplir amb aquell estudiant de pràctiques un lloc estructural de l'empresa. Entenc que vosaltres esteu cobrint llocs estructurals a la sanitat pública catalana i tota la sanitat pública espanyola.
Exactament, sí, ara mateix també, o sigui, estem cobrint llocs que no s'estan podent cobrir amb persones que ja siguin adjunts, amb metges adjunts que ja estarien com especialitzats en aquesta concreta especialitat. Vull dir que estem fent un servei que no ens tocaria. Nosaltres estem en un període de formació i el que se suposa que estem fent és millorar cada any, diguéssim, per acabar ser especialistes en el que hem escollit, no? Però ara mateix, i especialment durant la pandèmia, doncs s'ha vist una mica no respectat aquesta formació. O sigui, no tenim una supervisió adequada, no tenim unes hores de formació dins de la nostra jornada laboral que puguem fer servir, també en el nostre dia a dia la nostra formació es veu una mica també engreujada pel tema de la pressió assistencial que tenim cada dia, i llavors no tenim adjunts que estiguin disponibles, diguéssim, per promoure aquesta formació nostra. Vull dir, és una situació una mica... I no només això, també el tema de les hores que acabem treballant, perquè com et deia, el nostre horari és de 8 a 5, però també fem les guàrdies, que les guàrdies són la majoria de vegades 24 hores ininterrompudes, sense parar de treballar, i fins i tot hi ha alguns hospitals i alguns serveis que fan treballar també la jornada laboral del dia següent, i podem estar fins i tot fins a 33 o 36 hores sense parar.
I jo, Ainhoa, justament et volia preguntar sobre això, que ho explicaven a l'informatiu i que tu acabes d'explicar. 24 hores de guàrdia. Sembla una situació tan excepcional que només te la imagines compatible amb temps de guerra, per exemple, no és broma. És a dir, no. Jo diria que una persona que està treballant 24, que està fent una guàrdia de 24 hores seguides, dormint o no, no pot rendir com una persona...
No,
és a dir, treballar 24 hores seguides, a mi em sembla una petita forma de tortura, no estic exagerant, sobretot amb una persona que està fent medicina.
Sí, o sigui, nosaltres ho vivim una mica d'aquesta manera, vull dir, al final amb el companyerisme que tenim, doncs es fan una mica més amenes les guàrdies, però realment 24 hores per tots és bastant inassumible, perquè el número d'hores que podem dormir a les nits és entre 2 i 3 com a màxim. Hi ha vegades que no podem ni tan sols dormir en tota la nit. Llavors, clar, o sigui, és una pressió assistencial i una responsabilitat que realment en 24 hores, quan estàs a la 23, estàs assistent que no t'arribi cap pacient, no per tu, sinó pel pacient, clar. Perquè la probabilitat d'errors que tens en aquest moment realment
això no està ben
està
fet.
Molt incrementada.
No està ben fet i no hauria de ser legal, això. No està ben fet, això.
I no, una clar, demostració no. De que la vostra situació és estructural i que sou imprescindibles per la sanitat és, em sembla, els serveis mínims que us han imposat. Ens pots dir quan és els serveis mínims que us han imposat per aquests 3 dies de vaga?
Clar, ara mateix, o sigui, els serveis mínims que ens van demanar depenien molt del centre i de l'hospital en què estiguessis. El que ens van establir va ser uns serveis mínims del 100% i nosaltres en principi no formem part de la plantilla estructural de l'hospital, per tant no hauríem de ser serveis mínims. I tot i així s'ha establert que per no afectar en el funcionament normal i per no fer que els pacients es vegin afectats per aquest tema, doncs s'ha establert com a serveis mínims del 100%.
Okay, llavors vol dir que no feu vaga.
És a dir, és un tema de xantatge... A més, un tema de xantatge emocional, diguéssim, no? Perquè l'element de pressió és la salut comunitària, la salut dels pacients, i que us han de fer fins i tot sentir malament per reivindicar els vostres drets laborals o per voler descansar o per voler fer una vaga, no?, directament.
Clar, sí, bueno, sempre, en aquest sentit, sempre treballem amb aquesta arma de doble fil, no? Vull dir, sempre tenim en compte que nosaltres estem tractant amb la vida i la qualitat de vida dels pacients i de moltes persones. Llavors, és una cosa amb la que treballem en el dia a dia. Però realment, si ara ens veiem una mica en aquesta situació de que hi ha molts companys que no estan podent fer la vaga correctament perquè ens consideren que hem d'estar a l'hospital, o sigui, ens consideren com a serveis mínims.
Doncs Ainhoa Martínez, resident de segon any de Medicina Familiar i Comunitària a l'Hospital dels Germans Trias i Pujol, moltes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé la vaga i gràcies per la feina que feu. Digues.
Voldria remarcar una coseta només, que o sigui, aquesta vaga és de residents ara mateix, però crec que és una situació que en general hi ha molta precarietat a nivell assistencial en tota la sanitat, no només de residents, sinó també de metges adjunts, d'infermeria, d'auxiliars i de tot el personal administratiu que està treballant. Jo crec que estem fent tots una feina brutal, però crec que seria necessari fer un replantejament de tot això. I això també, i sobretot també remarcar, com feia vosaltres abans en l'atenció primària, està assumint una feina també molt gran, estem tots sobrepassats i creiem que realment s'hauria d'aconseguir una mica de canvi en aquest sentit.
Doncs a veure si entre tots ho aconseguiu, i ho aconseguim, i per tenir uns serveis públics que ja són de moltíssima
Exacte.
Qualitat, però que almenys la gent els pugui prestar en les condicions que toquen. Ainhoa, moltes
Perfecte.
Gràcies, bona tarda.
A vosaltres, bona tarda.